Avui en el programa de la Linterna Cope Catalunya i Andorra parlem amb els notaris, però ei, tranquils, perquè parlem amb ells perquè han crescut els llegats solidaris als testaments. Diuen que el doble que l'any 2020. Avui parlem amb José Alberto Marín, que és degà del Col·legi Notarial de Catalunya. Senyor Marín, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé. Gràcies.
Gràcies per estar amb nosaltres. Escolti'm, l'important de la figura del notari, no? Cada vegada ens hem adonat de que fa falta tenir un notari a prop perquè se'ns ha girat molta feina, tenim molts dubtes i els notaris ens ho poden arreglar i fins i tot casar-nos, que hi ha gent que encara no ho sap.
Sí, sí, no, efectivament, fem moltes coses que la gent no sap. Pràcticament totes les qüestions que afecten a la persona les poden resoldre a la notaria, des de casar-se a fer testaments, capítols matrimonials, també divorcis, compravendes, donacions, pràcticament tot el que fa una persona una mínima repercussió legal té que passar per la notaria. I estem contents perquè estem molt a prop de la persona. Això és molt important en una societat tan tecnificada. Pues nosaltres tenim el contacte directe i personal i podem resoldre totes les qüestions que es plantegen als ciutadans.
De fet, vostès tenen una web, no?, on ens podem posar en contacte amb els notaris de Catalunya.
Sí, nosaltres tenim la web Portal del Notariado, el Portal del Notariat, que és una forma d'entrar en contacte amb els notaris, poden convenir també videoconferències, però també tenim 500 oficines a Catalunya, a peu de carrer, en què poden venir els ciutadans a fer les seves consultes, a plantejar els seus problemes, i estem encantats d'atendre tant mitjançant la web, tant personalment, com no ells vulguin. El que nosaltres trenquem també és la famosa bretxa digital. Està en contacte amb nosaltres i amb aquests dos mitjans, tant el personal, el contacte directe, com el telemàtic.
Senyor degà del Col·legi Notarial de Catalunya, per què és important fer un testament?
És molt important fer testament perquè deixes la teva successió, la teva herència, ordenada tal i com tu vols. Si no ho fas, és la llei la que presumeix què volies fer. I clar, la llei que presumeix és que primer són els fills, amb un detall per la parella o el cònjuge, que és el usufruit de tota l'herència. Si no, seria hereu el cònjuge, la parella. Si no hi hagués ningú d'aquests, seríem els pares i després ja els germans. Però clar, això no permet fer disposicions concretes, que fent un testament un pot dir això pel meu fill tal, això per la meva dona, això per qui vulgui, i també pot fer llegats solidaris. El testament permet plasmar la voluntat successòria, la voluntat respecte del patrimoni d'una persona per el moment de la seva mort.
Quantes vegades es pot fer un testament o canviar un testament?
Sempre que es vulgui. La veritat és que, clar, la llei el que pretén és que la successió, l'herència, es regeixi per l'última voluntat, per si es diu últimes voluntats. Per la més recent, si hi ha qualsevol canvi de situació familiar, qualsevol canvi de voluntat de la persona que ha fet un testament, ho pot canviar sempre. O sigui, hi ha persones que han fet 30 testaments i hi ha moltes que no s'han fet un. El primer que fan, ja procurem que tingui un contingut, diguéssim, assumible per totes les persones de la família. El més típic a Catalunya és de l'un per l'altre, un matrimoni que té fills, de tu per mi, de mi per tu, i quan falti l'un dels dos, tot pels fills per parts iguals, o d'aquesta manera, o aquest pis per aquest fill, aquest pis per l'altre. És una forma que ja prevem la segona successió, inclús. Per això, amb un únic document podem preveure tota la successió de la família.
Què passa si no deixem testament fet?
Si no es fa testament, llavors tenen que venir a la notaria, per això, com deia al començament, al final tota la vida passa per la notaria, sí. I es fa un document substitutiu, que és el que es diu declaració d'hereus. Llavors és el notari el que demana documentació per veure quina és la situació familiar de la persona que ha mort, si tenia fills, si no tenia fills, si estava casat o tenia parella, si vivien els pares, i quan ja tenim tota la informació, apliquen la llei, que és el que deia al començament. Primer són els fills amb l'usdefruit del cònjuge o la parella, si no hi ha fills, tot per el cònjuge o la parella, si no hi ha cònjuge o parella, tot pels pares, i si no hi ha pares, ja comencen a entrar els germans i els fills dels germans premorts. O sigui, la llei estableix un ordre que segueix una màxima del dret romà, que diu que el cariño primero desciende cap als fills, després asciende cap als pares, sí. I després s'estiende cap als germans. I al mig tenim el cònjuge de la parella que va entrar en unes situacions o unes altres, segons estableix la llei.
Senyor Marín, a Catalunya som de fer testaments o no?
Sí, sí, sí. Catalunya probablement és el territori d'Europa que més gent mor amb testament fet. Quan es mor una persona, es fa l'escriptura d'herència i nosaltres tenim les estadístiques de quantes persones han mort amb testament i quantes persones han mort sense testament. Ah. I a Catalunya, més d'un 60% de la gent que mor, molt a prop del 70%, mor amb testament. Això és molt inusual. Si la resta de territoris no arriben al 50%. Uh-huh. I nosaltres superem, estem a la vora del 70%.
Es pot revocar una herència?
Un testament sí, o sigui, el que és el testament sí, però clar, quan un s'ha mort i hi ha un testament que és l'últim, això ja és definitiu i es fa l'herència d'acord amb el que disposa aquest últim testament. Però el testament és revocable per definició. Si no es vol revocar, o sigui, a Catalunya tenim un altre instrument, que és el que es diu el pacte successori,
sí,
que és un contracte. Això és un contracte, venen els familiars, el matrimoni o el matrimoni amb fills o tota la família,
sí,
més propera, i pacten la successió futura, i això ja no es pot modificar sense l'acord de tots els que han intervingut. Però ah, és una altra figura, però també és molt útil a Catalunya, s'utilitza molt per els patrimonis familiars, per la gent, el fill que han determinat, són acords familiars que es fan en un document que és un pacte successori, però com que és un contracte, el contracte no es pot revocar unilateralment, sinó que és necessari,
clar,
que signin la revocació, la modificació, tots els mateixos que han intervingut.
Uh-huh.
Però no és tan freqüent. L'instrument freqüent és el testament perquè et dona molta més llibertat, no quedes tan lligat. I disposes tranquil·lament dels teus béns a favor de qui vols i en la forma que tu vols. Qüestió molt important, la capacitat. Avui tenim moltes malalties neurològiques que van limitant la capacitat de les persones. I clar, per fer un testament es demana plena capacitat. Es pot venir una lleugera discapacitat neurològica, però clar, el que demana la llei és que tingui plena capacitat, o sigui, la suficient per entendre i comprendre tot el que està disposant.
Uh-huh.
I per això és molt important fer-ho quan més jove, millor.
Senyor Marín, amb les herències venen sempre problemes i disputes familiars. Davant d'això, què fan els notaris?
No, nosaltres intentem arreglar la família. El primer que fem és intentar fer una mediació, intentar parlar amb ells i a veure si aconseguim arribar a un acord. Però, efectivament, és molt freqüent, però no és infreqüent les baralles familiars per qüestió de l'herència, especialment quan falten els dos progenitors. Quan falten el pare i la mare, això ja es complica bastant moltes vegades, sobretot tant hi fa que sigui una herència distribuïda per parts iguals, perquè sempre pot haver-hi algú que digui jo mereixia més, com si es fa desigual, perquè llavors el que ha rebut menys, doncs diu, escolta, jo perquè menys que el meu germà, si han fet el mateix, si cadascú sempre fa una valoració molt subjectiva, i quan la valoració està, digues, impregnada d'aquesta valoració patrimonial, doncs arribem als malentesos i moltes vegades doncs, la ruptura de les vincles entre els germans i també de vegades entre els pares i els fills. És freqüent.
Escolti'm, jo puc dir no vull aquesta herència? Imagino que quan no es vol una herència és perquè hi ha més deutes que beneficis, no?
Sí, normalment és per aquesta raó. De vegades també per la qüestió d'impostos, que es tenen que pagar impostos, però sí, un pot renunciar tranquil·lament a l'herència. Si no vull saber res d'aquesta herència, entre del mig i renuncio, sobretot si hi ha creditors. Hi ha una altra fórmula, que és la que es diu l'acceptació a benefici d'inventari. És que el problema que té acceptar una herència és que assumeixes, com molt bé ha dit, els deutes del causant, de la persona que ha mort.
Clar.
Llavors, renunciar surt de l'escenari, no? Ja ningú et pot dir res. Si no saps com està la cosa, perquè el meu pare tenia negocis, però tampoc sé com estava, hi ha una figura que és l'acceptació de benefici d'inventari, que acceptes l'herència, reps els béns, però la teva responsabilitat per als deutes del causant es limita als béns que reps de la persona que ha mort.
Yeah.
No com una situació que es diu pura i simple, una situació normal i corrent, que aquí sí que assumeixes tots els deutes, encara que no rebis béns suficients per fer front a aquesta deuta.
Escolta, hi ha una cosa que fa molta ràbia, l'impost de successions. La gent,
sí,
diem, però si els pares o qui sigui han estat treballant tota la vida pagant impostos i tal, arriba la mort, arriba el testament i a sobre hem de pagar.
Sí, és una... indirectament és una penalització a l'estalvi. Però clar, si tu gastes tot, no pagues res. Però si és una persona previsora, que tens estalvis, que facis inversions, que Clar, doncs clar, quan més patrimoni tens, més pagues. És un impost molt discutit i també encara més discutit perquè segons el territori de l'Estat,
que
tinguis la sort o la desgràcia de morir, doncs tens un impost més alt o més baix. Aquí a Catalunya, la veritat és que per una família normal, sobretot quan és entre marit i muller o entre la parella, hi ha una bonificació bastant elevada i en situacions normals d'un patrimoni normal, del típic pis, o inclús una segona residència, una sala al banc no es paga tant, es paga més que en altres, que la majoria de les comunitats. Els fills ja es comença a pagar bastant, però quan és un patrimoni important o quan ja està heredant el germà o el nebot o un vincle més llunyant, llavors es paga molt. És un impost molt discutit, efectivament, i que... A veure, per mi no té massa sentit, lògic, no? Escolta, ja han pagat per l'adquisició d'un bé, ja han pagat per la tenència d'impost sobre la renda i després, al moment de la mort, tornem a pagar. Ja. També pagues per l'impost del patrimoni, està molt penalitzada la tenència de béns. Sembla que es vulgui estimular la despesa permanent. Escolta, no està dient res, gasto tot i no tinc ni pago patrimoni, ni pago res de renda perquè no tinc cap pis, ni pago despesa d'impost de successions. Però clar, la mentalitat nostra, la mentalitat de Catalunya és tenir un petit patrimoni que asseguri el futur de la família.
Sembla
que això hauria d'estar més incentivat.
Doncs ens quedem amb aquestes paraules. Senyor Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya, gràcies.
Gràcies, molt bona tarda. Moltes gràcies.